En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda, Begoña Perpiñá.
Bona vesprada, què tal? Com estan? Benvinguts a Comunitat Valenciana en la Onda. Avui és dimecres 12 de novembre i ja saben, els dimecres, així, en esta mitjoreta de ràdio, parlem d'innovació i de tecnologia. Avui, a més, també parlarem de sostenibilitat amb aquests projectes interessants que ens apropa Caixa Popular. Ens n'anirem a conèixer, en concret, el d'un col·legi, el de Sant José de la Muntanya, un centre concertat d'Oliva, que té en marxa un projecte molt interessant, que de seguida coneixem, de la recuperació de la ramaderia tradicional per a la millora de la biodiversitat al Parc Natural de la Marchal Pego Oliva. Tot això al programa que arrenquem ja. De seguida els contem més detalls, però abans, actualitat informativa. Amparo Piqueres, bona vesprada.
Molt bona vesprada.
Conta'ns els principals temes de la jornada d'avui.
Pues la política centra encara els principals temes de la jornada perquè el president del govern, Pedro Sánchez, ha exigit avui al líder de Vox, Santiago Abascal, que no pacte amb el Partit Popular el nou govern de la Generalitat perquè hi ha ja eleccions així a la Comunitat Valenciana. Ha segut este matí durant la seva compareixença al ple del Congrés. La resposta d'Abascal ha sigut intercanviar eleccions. Ha dit que està disposat a provocar aquests comicis així en la comunitat si fa el mateix Sánchez, però a nivell nacional. Declaracions d'Abascal en un dia després de que el Partit Popular, anunciara que el candidat per a rellevar Amazon serà Juanfran Pérez Llorca, tot i que els de Vox continuen dient que encara no han rebut un comunicat oficial dels populars. Així que estem pendents de que se'ls comuniqui oficialment o no. I avui tenim el perfil, no, del futur candidat, pròxim, amable i senzill. Així és com descriuen els veïns de Finestrat a Juanfran Pérez Llorca, que és el candidat del Partit Popular a la presidència. Ha parlat amb ells la nostra companya de Onda Cero, Marina Baixa, Anna Climent, i diuen que després de tres majories absolutes consecutives, la possible eixida de Pérez Llorca de l'Ajuntament ha despertat, pues, molt d'orgull, com certa també nostàlgia entre els habitants del municipi. La seva possible renúncia al càrrec d'alcalde també posa un punt de mira a la regidora Ana Tialgado, qui podria assumir l'alcaldia, en este cas de Finestrat. També s'ha pronunciat sobre, pues, Juanfran Pérez Llorca, el vicepresident segon per a la recuperació. El conseller Vicente Martínez Mus valora positivament la seva designació. Mus precisament ha estat este matí en Paiporta. La Generalitat està col·laborant amb els ajuntaments de la zona afectada per la dana per a donar continuïtat a la retirada de residus i enderrocs, i ho contarem també. A la pedania de la Torre, l'Ajuntament de València el que va fer és el proper dimecres, dia de neu, un simulacre d'inundació en esta pedania que va estar afectada per la dana, i el que està fent ara és una campanya, no?, per anunciar que se va a fer. Dir també que, bueno, que parlarem d'altres coses, de successos i de la falta de farmacèutics, en este cas en el poble de Vistabella, a Castelló.
Doncs tot això a partir de l'esa de la vesprada, la brújula. Gràcies, companya.
Gràcies a tu.
Perquè ens quedem ara també parlant d'altres assumptes, com de la innovació i de la tecnologia. Hablamos hoy también de innovación en nuestro programa, porque hoy además tenemos compañía. Hoy nos acompaña en los estudios Laura Alcina. En alguna ocasión la hemos entrevistado, hemos podido conversar con ella. Les voy a recordar, ella es directora gerente de ITI, el Centro Tecnológico Especializado en TIC. Es presidenta de FEDIT, la Federación Española de Centros Tecnológicos, y presidenta del Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación, dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Bueno, por contarles un poquito más, Laura es defensora a ultranza de la innovación. Ya saben, hablamos de innovación, pues contamos con su figura, y también de la tecnología como factores clave para esa competitividad y crecimiento de las empresas. Laura además impulsa desde sus distintos cargos un modelo de colaboración que une ciencia, industria y sociedad. Además participa activamente en iniciativas que visibilizan las profesiones TIC y fomentan referentes femeninos en el ámbito STEAM y bueno, contribuyendo a inspirar a esas nuevas generaciones. Un par de apuntes más, con una carrera desde luego que inspira y un liderazgo que marca la diferencia, Laura Alcina es finalista en la categoría Altas Ejecutivas y CEOs de los premios Top 100 Mujeres Líderes de España, y con ella hablamos hoy de innovación, de liderazgo y de futuro a través de una trayectoria que, como han podido escuchar y sin duda, deja huella. Laura, bienvenida, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Me acabo de poner roja con la presentación.
Bueno, queríamos introducirte, pero introducirte bien.
No, no, desde luego.
Con todos los aspectos un poco que conllevan tu implicación en este mundo, tu labor en este mundo de la innovación, de la tecnología. Y lo que sabemos es que tu carrera, desde luego, ha estado ligada siempre a esta tecnología, a esta innovación. ¿Qué te mueve a ti, ya que estamos hablando de referentes, de liderazgo, en ese compromiso constante en la transformación digital, que es un mundo que no para, y en el desarrollo empresarial desde ITI?
Pues la verdad es que si hace 30 años, cuando empezaba mi carrera, me hubiesen dicho que iba a estar donde estoy ahora, no me lo había creído. Aterricé en ITI prácticamente por casualidad. Pero una vez fui consciente del trabajo que se hacía, de qué forma, a través de la innovación de la tecnología, ayudábamos no solo a mejorar la competitividad de las empresas, sino casi te diría construir un futuro más inteligente y sostenible. Bueno, en ese momento me enamoré y ya no he podido salir de ahí.
Ya no has soltado.
Tengo la suerte, además, bueno, soy muy curiosa, tengo que decirlo, todo me lo pregunto, y tengo la suerte de estar en un sitio donde aprendo cada día. Entonces, bueno, es...
Para ti es una suerte, desde
totalmente,
luego, y nosotros también una suerte de poder tenerte como referente. Bajo tu liderazgo, ITI se ha consolidado como un centro tecnológico de referencia, pero queremos preguntarte cómo ha ido evolucionando el papel, por ejemplo, de los centros tecnológicos en los últimos años, cómo lo ves tú, y sobre todo el valor que aportan hoy a las empresas y al país.
Bueno, yo creo que la percepción de los centros ha cambiado muchísimo, y lo cierto es que tiene un sentido. Cuando se crearon los centros hace ya unas cuantas décadas, realmente respondían a necesidades de empresas concretas, muchas veces en materia de certificaciones, ensayos. No es el caso de ITI, porque al trabajar en TIC, digamos que no hacíamos ese tipo de trabajos, pero sí que he vivido, al menos desde que yo estoy ahí, un cambio completo. Desde el principio, donde realmente nos esforzábamos, nadie quería saber nada de las TIC. O sea, las TIC, la tecnología, las tecnologías digitales no eran importantes en absoluto. Y nos esforzábamos en perseguir a las empresas también por nuestra parte, vendiéndoles capacidades, ¿no? Tratando de convencerles de lo importante que era todo lo que hacíamos, pero sin pararnos a escuchar. Yo creo que a partir del momento en el que en el propio ITI nos damos cuenta de que no nos podemos limitar a vender capacidades que además, que bueno, que están muy bien, que son muy interesantes, realmente éramos ya muy potentes en la época, pero no eran lo que las empresas necesitaban. Claro. Cuando nos paramos a escucharlas, a ver cuáles son sus necesidades, sus problemáticas, en ese momento cambia todo. Uh-huh. Y a partir de ahí, ITI emprende un crecimiento importante. Lo cierto, bueno, lo has comentado, somos ahora mismo centro tecnológico de referencia a nivel nacional en diferentes tecnologías o ámbitos como puede ser la inteligencia artificial. Y yo creo que las empresas ya nos ven de una forma diferente, pero a ITI y a los centros tecnológicos en general. Ya somos ese aliado, ¿no? Ese palanca de competitividad, ese aliado que les va a ayudar a entrar en el mundo de la innovación, a aprender, a ver cuáles son las tendencias tecnológicas importantes, ver de qué forma la tecnología les puede ayudar realmente a solucionar esos problemas. También somos interlocutor, ¿no? Hacemos un poco de puente, aparte de generar nuestro propio conocimiento, también hacemos de puente con otros ámbitos científicos y con la empresa, porque hablamos el mismo vocabulario que la empresa, pero también que las universidades y restos de organismos, con lo cual somos un agente, yo creo, colaborativo, básico en el ecosistema. Nos gusta medirlo todo, ya lo sabes, a nivel de centros, no me voy a extender porque soy muy conocida por empezar a soltar datos y quedarme más ancha que larga, pero sí que nos gusta medir el impacto que tenemos. Ahora mismo somos el aliado tecnológico favorito, por así decirlo, de las empresas cuando se presentará un proyecto de I+D. Y hace un par de años hicimos un estudio, bueno, IBIE, Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, hizo un estudio en la Comunidad Valenciana para ver el impacto de los centros tecnológicos valencianos. Y bueno, la verdad es que los resultados fueron muy positivos. Hablamos de que por cada euro que se invierte en un centro tecnológico valenciano, solo en la Comunidad Valenciana, no hablamos ya a nivel de nacional, se generan 5 euros de rentas y 10 euros de ventas por el incremento de ventas que tienen las empresas que trabajan con los centros.
Fíjate.
Ese mismo estudio lo estamos haciendo a nivel nacional y bueno, ya en...
Yo creo que en breve tendremos esos datos. Sí, siempre está bien comentar algún dato que refleje un poco ese trabajo, ¿no? Además, Laura, el otro día, el miércoles pasado, hicimos una tertulia, un programa especial hablando de INDI, ese nuevo hub europeo de innovación digital que coordina ITI, precisamente, y en este caso. Y quería preguntarte a ti, estuvimos aquí a vuestro representante y estuvimos con otros centros tecnológicos, todos hablando, pero ¿qué ha supuesto este proyecto? ¿Cómo se plantea Fantasma en el evento del 18 de noviembre, que creemos que es un poco ya el culmen, ¿no? El cierre oficial de lo que es este proyecto, y qué nuevas oportunidades va a traer su continuidad, porque ya descubrimos que va a tener continuidad, por supuesto.
Sí, bueno, la verdad es que iba a decir que así es uno de mis proyectos favoritos, pero no... Ha supuesto un desafío tremendo, ha sido un reto, y no por la parte tecnológica, que es importante, por supuesto, sino por lo que supone tener a más de 30 partners en un proyecto. Un proyecto, además, ideado con la idea uh-huh. justamente, o sea, concebido con la idea de ayudar a las empresas a transformarse digitalmente. Algo que la Comunidad Valenciana, bueno, a nivel nacional, a nivel internacional, es muy importante, pero especialmente en la Comunidad Valenciana, y especialmente en un tejido de pymes. A partir de ahí estamos hablando de poner de acuerdo a 32 socios directos. Hablamos de los institutos tecnológicos, las 5 universidades públicas, bueno, Reddit Rubit también, cámaras de comercio, Confederación Empresarial Valenciana, CSIC, entidades de investigación sanitarias, asociaciones empresariales, ponerlas a todas de acuerdo y hacer una especie de catálogo de servicios en torno a 4 grandes áreas. Uh-huh. Formación, acceso a la búsqueda de financiación, ayuda a ecosistemas de innovación y networking, y para mí, bueno, lo más importante, la parte de Test Before Invest, que es la parte de pruebas de concepto. Uh-huh. En el marco del proyecto hemos dado servicio a más de 503 empresas, o 511 empresas, creo que han sido, con más de 700 servicios. Es una barbaridad. Hemos hecho más de 300 análisis de madurez digital uh-huh. Gratuitos para las empresas. 96 proyectos piloto con tecnologías como inteligencia artificial, IoT o HPC. Es decir, que en más de 96 proyectos las empresas han tenido la oportunidad de probar esa tecnología, y tengo que decir que ha sido un comienzo. A partir de esas pruebas de concepto, las empresas han captado, los participantes del proyecto y las empresas beneficiarias han captado más de 2 millones de euros en otros proyectos que han solicitado, y lo importante no es el dinero, sino que realmente han seguido solicitando proyectos y han seguido trabajando en tecnologías. Bueno, el 18 ¿sí? de noviembre, ahí tenemos la gran jornada casi de celebración,
claro,
de puesta en valor. ¿Sí? Sí. Lo interesante de la jornada es que no nos limitamos a celebrar, que ya uh-huh. podríamos, y desde luego lo haremos, sino que realmente podremos... Bueno, enseñar casos concretos,
claro.
¿No? Muy recomendable, estáis invitados.
El 18 de noviembre.
18 de noviembre en Caixa Forum, por la mañana.
En Caixa Forum. Como no hoy podemos hacer agenda hoy, sí que queríamos comentar a nuestros oyentes que desde FEDIT impulsáis el evento Mythic. Mythic. Que cada año, bueno, reunís a empresas, a investigadores, a centros tecnológicos de toda España. Queríamos preguntarte qué objetivos persigue el encuentro y, sobre todo, qué representa para la innovación también del país.
Pues nada, justamente Mythic va a dar comienzo en apenas unas horas. Uh-huh. Es un encuentro que persigue 3 objetivos principales. Es un objeto que pensamos inicialmente, ¿no? Cuando lo concebimos, para los centros tecnológicos, era una oportunidad para los investigadores de encontrarse, ¿no? De esos investigadores de los 52 centros, de los 10.500 que hablábamos, bueno, obviamente no todos, una pequeña representación, que tuviesen un lugar para encontrarse y dar respuesta, de hecho, a un reto tecnológico que les planteará la empresa Enagás, que patrocina el reto. Es una oportunidad para conocer directamente la labor, dar visibilidad a los centros tecnológicos y conocer su labor. Ahí contaremos con un espacio que llamamos Tech and Touch, donde no solamente podrás ver la tecnología, sino también tocarla. Y hay demostradores, ¿no? Uh-huh. de tecnología desarrollada por centros tecnológicos junto con empresas. El caso de ITI, por ejemplo, llevaremos un demostrador en el ámbito de la salud mental.
Mira.
La salud y salud mental.
Qué chulo.
Sí, no, muy,
uh-huh.
muy interesante. Pero luego además es un evento donde podremos contar con mesas redondas y zonas de innovación.
Para terminar, estás nominada entre las top 100 mujeres líderes en España, lo decíamos, en la categoría altas ejecutivas y CEOs. ¿Qué representa este reconocimiento para ti y cómo encaja con tu forma de entender el liderazgo?
¿Qué representa? Me da risa, perdón, vergüenza. A mí estas cosas me dan muchísimo apuro, porque sinceramente no siento ser merecedora de ninguna nominación. La verdad es que trabajo de la mejor manera que sé, y sobre todo soy muy, muy consciente de que si yo estoy nominada es un trabajo en equipo, ¿no? Uh-huh. Es el resultado del excelente equipo que tengo trabajando conmigo, Y bueno, la nominación para mí ya es un premio. Además, estoy nominada con una categoría que si se ve el resto de mujeres son espectaculares, tienen unas trayectorias impresionantes, así que para mí ya simplemente es un premio.
Un premio solo a la
nominación. Y bueno, un premio desde luego a mis compañeros, especialmente de IT, ya que bueno, prácticamente la mayor parte de mi carrera, casi toda la he desarrollado ahí, así que bueno, cualquier nominación es por el trabajo magnífico que hacen mis compañeros.
Todo el equipo. Sí. Pues Laura, nos ha encantado volver a tenerte aquí en Onda Cero, en los estudios, sobre todo para charlar este rato y para seguir inspirándonos en este mundo de la tecnología y la innovación. Gracias. De
nada. Muchísimas gracias a vosotros. Estoy como en casa.
Gracias.
En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda.
Avancem. La recuperació després de la dana continua. Cada edifici, cada carretera, cada gest de suport és senyal que avancem. No es tracta només de reconstruir, sinó d'unir i mirar endavant. Descarrega't l'app Infodana i consulta les intervencions en el teu municipi. Amb tu, avui, demà i sempre. Ministeri de Política Territorial i Memòria Democràtica. Gobierno de España.
L'Institut Valencià de Cultura t'acosta aquest dijous el seu programa cultural. Arts escèniques, música, cinema i arts visuals al llarg i ample de la Comunitat Valenciana. No et perdes Comunitat Valenciana en la Onda a partir de les 14:30 amb Begoña Perpinyà i la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació.
Te mereces esta ràdio. Onda Cero, tu ràdio.
En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda. Begoña Perpinyà.
Caixa Popular patrocina Sostenibilidad en la Onda.
Sostenibilitat en la Onda, descobrim el projecte d'un col·legi, el Sant José de la Muntanya, un centre concertat d'Oliva, i fixen-se perquè és un dels 5 programes guanyadors de la segona convocatòria d'ajudes a la implantació i implicació ambiental de Caixa Popular. En el seu cas, el centre educatiu promou la recuperació de la ramaderia tradicional per a la millora de la biodiversitat al Parc Natural de la Marxa al Pego, Oliva. Descobrim tots els detalls amb Fran Atienzar, ell és cap d'estudis i profe de biologia, com els dèiem, d'este col·legi, en aquest cas del Sant José de la Muntanya. Fran, benvingut, bona vesprada.
Gràcies, igualment, Begoña.
Bé, és un plaer per a nosaltres tornar a parlar amb tu, perquè des del col·le pues, feu moltes iniciatives i molts projectes que després presenteu, en aquest cas, com heu fet amb Caixa Popular, heu rebut una dotació d'uns 2.100 euros en esta convocatòria, que són ajudes que tenen com a objectiu donar suport a estos projectes dedicats a la conservació i sensibilització del medi ambient, la sostenibilitat i la lluita contra el canvi climàtic. Conta'ns tu un poc, tot i que jo ja introduïa el projecte, en què consisteix, què és el que feu?
Val, a veure, el que és la marxa de Pe Oliva és el nostre, diguem, la nostra classe a l'exterior. És on podem fer, i de fet fem moltes pràctiques, i en aquest cas és un projecte que tractem de, per una part, ajudar a un ramader, que és l'únic que queda, bueno, va desaparèixer de fer la ramaderia en la marxa de Pe Oliva, ja que és el nou ramader Fran Penella, ha tornat al marxal. I, clar, tornar a marxar pot significar el tornar a recuperar espècies que havien desaparegut, com el tauler de canyar, que nosaltres, jo com a biòleg ornitòleg, fent el seguiment, quan hi havia ramaderia abans, aquesta espècie, junt amb una altra que era la cuereta groga, estaven presents en la marxa de Pe Oliva. I, per tant, en aquest projecte el que volem, és un projecte de llarga durada, pretenem recuperar l'ecosistema que n'hi havia abans, que era de prats, que se va fer gràcies a la ramaderia, i que estava lligat aquest tipus d'ecosistema a aquestes espècies d'aus. Aquest és el projecte sobre el que tracta el que vam presentar a Caixa Popular.
Sí.
Tenim més, però de altres vessants, però clar, tot és relacionat o en l'educació ambiental o en la conservació.
Clar. El fet de que este ramader, Fran Penella, ens comentava, se puga tindre els seus pasts ahir, en este espai, el que afavorix, no, és que es puguen ja no recuperar, sinó que, perquè hi ha moltes espècies que han desaparegut, no?, després d'estos últims anys, que històricament esta marxal de Pe Oliva tenia. Entonces, introduir-les o un poc controlar-les pot fer que es revitalitzi, no?, este espai.
Correcte. El que volem és crear nous espais. A dia d'avui el domina el que és el senill, un tipus de canya fineta, uh-huh. I amb això faríem uns prats, i a part d'aquests prats es farien llacunetes molt sometes, molt de poca fondària, que això beneficiaria no només a lo que és l'ecosistema, sinó també a al turisme, que el desestacionalitzaria i permetiria el poder anar a observar, que és el que es coneix com birdwatching, sí. Una paraula anglesa, en el que normalment se veia de coses rares, d'aus, era en aquesta zona on hi havia bous. Què passa? Que també al perdre la ramaderia, o sigui, perd aquesta zona atractiva per a les aus, i este, diguem, este tipus de turisme també se perd, perquè les arrossars estan eixuts i aquesta zona està en aigua. Aleshores, anem a recuperar, intentem recuperar aquesta zona per a beneficiar-nos un poquet tots.
Clar, absolutament. És que és un projecte molt pues que incluïix la recuperació i el benefici de tots, absolutament. De quina manera els alumnes pues participen, no? Perquè sabem que un dels objectius del projecte és eixa realització de tallers divulgatius, amb les famílies inclús, eixa, en la pròpia restauració, ells participen en tot. És aula al carrer, dies tu, no? A la natura.
Sí, en part, pues, certa participació de diferents... Entitats, n'hi ha l'administració local, que també es va comprometre pues, al tema de la senyalització. És un projecte que es basa sobretot en crear un tanc virtual, que és mitjançant uns collars que duen GPS, i en una aplicació tu pots dir-li al ramat a on vull que estiga, a on vull que actue, i controlar-lo. Per què? Pues perquè la zona on anem a actuar són vora 28 hectàrees, i sense aquest tipus de tecnologia, que està molt demandada, de fet, hem començat el projecte un poquet més tard del que volíem, uh-huh. Perquè aquesta demanda ha fet que no tinguérem a l'empresa que subministrava pues, aquests collars. I clar, imagina't 28 hectàrees envoltar-ho de tanques físiques, pues, és una superfície prou gran, aleshores, en això, només en un mòbil, una aplicació, pues, podries controlar-ho de manera eficient. Uh-huh. Els alumnes van rebre una explicació del ramader, que des de quan està, què està fent, per a què està fent-ho, per a que el coneguen, sobretot perquè les assignatures sobretot de geografia, de batxillerat, donen tema de la ramaderia, i és una feina que a més pues, s'està perdent,
sí. Uh-huh.
I per a que la coneguin i que vinguin també lo dura que és. En aquesta tecnologia, de fet, els alumnes han pogut conèixer que li faciliten les coses també al ramadet. Sí. No fa falta que estiga ahí en tot moment en el seu ramat, perquè mitjançant l'aplicació ho pot controlar, pot saber en cada moment on està cada una de les vaques.
Uh-huh.
I també m'han fet una visita a la seva ramaderia perquè tingueu un poc de la explicació de com ho fan, com van posar-li els collars i demés. I després, una vegada ja això es duga endavant, perquè, clar, com t'ha comentat, al començar més tard, el ramader en breu ja se'n va de la marjal.
Uh-huh.
Per què? Pues perquè el que és el menjar... el que és el senill, ara ja va diguem, a fer-se marró, ja va a morir, i ara el ramat s'ha d'anar a la muntanya.
Uh-huh.
A febrer, no febrer, mas, el ramat torna a la marjal.
Uh-huh.
I és quan ja realment començaria pràcticament al 100% del que és el projecte.
Uh-huh. Cap al març.
De fet, la parcel·la que m'he elegit, que és una parcel·la pública, perquè a dia d'avui la marjal pues, té una part privada i una part pública, i clar, pues, ha de ser pública. És una parcel·la de 28 hectàrees, com he comentat, en la que la gent va justament a aquesta parcel·la perquè n'hi ha un observatori, i a dia d'avui, conforme està la vegetació, no s'hi veu res. La gent va per una volteta, però no veu, no disfruta, diguem, de l'entorn, perquè està molt tupi de vegetació.
Ja.
Vale? I després, els alumnes, una vegada ja això, ja tinguem aquesta vegetació reduïda, nosaltres el que anem a fer és també el seguiment de les aus, és a dir, com estan tornant, quines van tornant.
Exacte.
I a veure si comencem a detectar la presència d'aquestes dues espècies. Una d'elles és una subespècie que està pràcticament extinta en la marjal perquè va ser anat. En altres marjals encara queden, però queden poquetes. A veure si mos torna.
Molt interessant el que ens contes, Fran. Com dèiem, cap al mar se veurem més materialitzat el que és el projecte, no? Però no anem a llevar-li l'ull de damunt, perquè com tu deies, va per a llarg, així que tornarem a telefonar a veure com va la cosa. Enhorabona i moltes gràcies.
Pues a tu, Begoña.
Adéu.
Una abraçada. Vinga, adéu.
Com a tu, cuidar el futur dels nostres joves ens posa en peu. Perquè en Caixa Popular, els teus motius per alçar-te també són els nostres. Caixa Popular. Cuida'm les persones.
Avui parlem d'un tubercle que, a banda de ser boníssim, és superversàtil i saludable. És el moniato, ric en vitamines, font de minerals i amb un sabor dolç que enamora a tots i a totes. El podem cuinar de mil maneres i encaixa tant en plats dolços com en salats. I per a contar-nos més coses, tenim amb nosaltres a Mamen Eslava, de l'equip de comunicació de consum. Benvinguda, Mamen.
Hola, bona vesprada a tots.
Bé, Mamen, comencem des del principi. D'on ve el moniato?
Bueno, tot indica que el moniato és originari de Sud-amèrica. Fa uns 8.000 anys que ja es cultivava per aquelles terres, igual que la creïlla, i ens va arribar pues, des de les Índies, no? I va arrelar molt bé en la nostra cuina, sobretot al sud. De fet, al segle XVI se'l coneixia com la creïlla de Màlaga, que és
molt curiós,
un nom
no?
curiós, sí.
La creïlla de Màlaga. I avui en dia, on es cultiva més?
Bueno, els grans productors mundials són la Xina, Uganda i Indonèsia. I així a Espanya el trobem sobretot a Andalusia, la Comunitat Valenciana, sí, Canàries i Balears, així que tenim moniato de proximitat.
Exacte, per a consumir sí. producte de proximitat. Diuen que és el preferit dels esportistes. Què té que el fa tan especial per a ells?
El moniato és una bomba d'energia natural, té molts carbohidrats, unes 99 kilocalories per cada 100 grams, ideal pues, per abans o per a després de fer esport. A més, conté àcid fòlic, molt important per a embarassades i mares lactants, i també vitamines A, C i E, i minerals com el potassi i el manganès, que va genial per a la pell, la vista i fins i tot pues, per a la tensió arterial. I, bueno, una curiositat del moniato. S'extrau també del moniato, podem extraure midó, que s'usa molt en pastisseria i fins i tot pues, per a fer begudes alcohòliques.
Què ho diria, no?
És curiós tot.
Molt curiós tot el que té que veure amb el moniato. I a l'hora d'anar a comprar, podries donar-nos algun consell pràctic per a quan estiguem en el supermercat?
Sí, clar, tenia algunes cosetes en compte perquè el moniato és delicadet. Així que és millor triar els que estiguen ferms i en una bona, amb bona pinta, amb bona cara. I a casa guardem, és millor guardar los en un lloc fresc, sec, fosc i airejat. I així podem durar pues, fins a 10 dies. I si fa calor, podem germinar o fermentar, així que millor cuinar-los i guardar-los en la nevera. Però mai crus, eh? N'hi ha que guardar-los sense ja sempre cuinats.
Uh-huh. I en la cuina com podem preparar-lo?
Com la creïlla, pues, sempre cuinat, pues, podem fer-ho al forn, embolicant amb paper d'alumini i queda pues, molt bo. També fregir com si foren creïlles o en forma de xis, que tenen aquest to un poquet dolç, no? Un toc dolç que contrasta molt bé pues, amb plats salats. En l'air fryer fent virgueries, no?
Exacte, pues, també cuinem sí. el moniato, en
sí.
aquest cas.
També podem fregir-ho a arrossos o a guisats i, clar, ara que s'acosten pues, les festes, que ja queda poquet, pues, no podem oblidar els pastissers de moniato, no? Que sí, són, pues això, són una delícia, estan a puntet d'arribar.
Que bons. Sí. I per als que tenen xiquets a casa, alguna idea divertida de cuinar moniato amb ells?
Bona pregunta. El moniato és ideal per a cuinar en família. Podem fer boles de moniato amb formatge, tipus croquetes, o fins i tot galetes dolces amb canyella. També es poden fer formes divertides amb motlles, perquè con estrelletes o cor, perquè la carn ho permet, no? I així, pues, els meus menuts s'ho passen bé i mengen sa. És una manera pues, genial d'introduir-los un poquet en la cuina i en els bons hàbits.
I tant. És una manera molt dolça d'acabar este espai, així que tot, gràcies per tota aquesta informació, Mamen, i ens veiem al pròxim programa.
Gràcies a tots.
Adéu.
Cooperativa es estar comprometidos con las personas. Por eso, desde Consum, nos preocupamos porque nuestros clientes puedan formarse e informarse a través de la revista Entre Nosotros y su versión digital entrenosotros.consum.es, así como nuestras redes sociales. Porque cuando todos juntos actuamos pensando en las personas, nos damos cuenta de que juntos Consum es cooperativa.
Entre Nosotros.
Desconectar no sempre és parar. A vegades és moure's. En la Generalitat promovem el moviment i l'esport per a equilibrar el temps davant de les pantalles i fomentar un estil de vida actiu. L'esport d'avui serà la seva salut de demà. Generalitat Valenciana. Així, ara.
Amb això pleguem a les 3 del migdia. Gràcies per acompanyar-nos. Els desitgem que tinguin una molt bona vesprada. Adeu.
En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda.